pas vol honrar noiri e traient en sus e cascun sa razón mantener? Mas aquesta pas que nisimus nos adus, rabausi e fai dau vas cae, tomie e palaisi. Aquell que dicta a sang i foc la pau, obre els portals a la injustícia i tanca els de la llibertat tot fent palanca perquè no valguin lleis ni vols de clau. De l'home en treu la condició d'esclau i no li dona lloc que a fe li manca, respecte i furs, prenent-se carta blanca i amb molt paternalisme com li escau. 25 anys o 50 anys o més, la voluntat del poble en bones mans d'aquell que ens la van fer veure al revés. I això per un imperi gran i lliure, on s'obrin per nocius els drets humans i entengui algú que el viure és sobreviure. El text que he llegit abans, evidentment, és en occità, no és en llengua catalana. I què vol dir això? Traduït. La pau honora, nodreix i fa que cadascú pugui defensar la seva raó. Però aquesta pau, que Simó ens du, roba, mata i ens fa caure de dalt a baix. L'autor d'aquest poema, que és Tomé i Palatí, eren dos autors, són dos germans trobadors de Tarascó, de començaments del segle XIII, parlen de Simó de Montfort, el cruel cabdill francès que va liderar la croada contra els càtars i va destruir Besiers i Carcassona, a més de derrotar el rei català, Pere I el Catòlic, a la batalla de Muret, quan havia anat a ajudar-los. Bé, aquest poema que he llegit en català pertany a l'autor Gabriel Mora i Arana i del llibre Innovació dels orígens de l'any 1990.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts i, com que passen uns minuts de les 9 del vespre, això només pot ser una cosa, Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a tota la nostra audiència, novament. Hola a la Gemma Grau, que porta, com sempre, el control tècnic amb una gran perícia. I hola, bona nit, Joan.
Hola, saludo també a tota la gent que ens està escoltant. Esperem que el programa que ara us hem començat ja a presentar l'escaleta, doncs, us agradi. I, en fi, això, per això estem aquí, per fer programes que, doncs, que siguin interessants.
En l'apartat de literatura catalana d'avui tindrem Gabriel Mora i Arana, explicat per en Joan. I a continuació
parlarem a l'apartat de biografies i assaig d'un llibre de Josep Fontana, que el comentaràs tu, de fet, Jordi. La formació d'una identitat, una història de Catalunya. És nou, aquest llibre? És recent?
És un llibre bastant recent, ara ho concretarem exactament. Deu haver aparegut l'any passat, o va aparèixer el 2014, i a continuació tu, Francesc, ens parlaràs de les vides de Dante i de Petrarca de Leonardo Bruni. I què seguirà?
Doncs tenim les cròniques, tres cròniques, des de Catalunya amb la Sílvia Romero, des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret i des del País Valencià amb l'Empar Murelló. A continuació tenim l'apartat de Sobre el fet literari. En Joan ens parlarà de les propostes, 25 propostes que fan diversos editors i editores. Han recomanat diversos llibres per aquest inici d'any. Dues cròniques més, des de les Illes Balears amb la Sílvia Portell i des de la Catalunya Nord amb la Joana Serra. I com sempre acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portaràs tu mateix, Jordi.
Molt bé.
Som-hi.
Som-hi.
Literatura catalana.
Avui a l'Espai de Literatura Catalana parlarem de l'autor que hem llegit un poema, de Gabriel Moria i Arana. Gabriel Moria i Arana va néixer a Castellar del Vallès el 13 de setembre de 1925 i va morir a Manresa precisament fa molt poc temps, fa molt poques setmanes, el 25 de novembre de l'any passat. Per tant, també és hora de que, si no ho hem fet abans, recordar qui era aquest gran autor, un poemes, com ja hem sentit abans, doncs contundents i realment que fan que demostren que la persona era una entesa amb la literatura i que a més de moltes altres coses, a part de la literatura catalana, era un esperantista, cosa que no n'hi ha gaires, de gent que sàpiga, no que sàpiga esperanto, sí, sinó que es dediqui a propagar la llengua esperanta arreu, no? Va guanyar diversos premis. Això també és una altra cosa important. És un dels que ha guanyat més premis. Potser ja passarem amb la llista de premis, però van guanyar molts. Tot i que va guanyar tots aquests premis, no va tenir el reconeixement que també hauria d'haver tingut. I va ser un dels que va participar més amb els Jocs Florals de Barcelona, guanyant diverses englantines d'or, viola d'argent, fins tot aquests premis que es donen a aquest certamen, fins a arribar a obtenir el títol de mestre en Gai Saber. Recordeu que això és un anomenament literari, eh? Bé, per dir una mica coses de la seva vida, Gabriel Moria Arana va fer els seus primers estudis a l'escola rural de la colònia Vidal de Puig-reig, guiada pel mestre Esteve Camprubí. Posteriorment va realitzar un curs a Gironella del 35 al 36 amb els germans de la Salle. Arribada la Guerra Civil, va fer un curs de primària per correspondència sota el guiatge de l'esperantista Delfí Dalmau, un gran propagador de l'esperanto. Als 13 anys, un cop acabada la Guerra Civil, es traslladen a Manresa, on els seus estudis queden interromputs. Entra a treballar per primera vegada en una fàbrica de blanqueig durant 2 anys, seguidament treballa de mecànic en un petit taller especialitzat en peces roscades i diversos accessoris per a la indústria tèxtil fins a la seva jubilació. És a dir, una persona que no és que fos un literari de, diguem-ne, d'aquests que només es dedica a tocar llibres, sinó que tenia una altra feina completament diferent. Però la passió per la literatura, diguem-ne, el va dur a seguir escrivint i fent poemes i no parar de fer-ne. És un assidu lector, s'inicia la poesia sentint especial atracció per la poesia de la Renaixença i el Noucentisme. En Joan Arús, també de Castellar del Vallès i mestre en Gai Saber, dels Jocs Florals de Barcelona, es convertirà en un dels seus autors preferits. Més tard, descobreix Josep Maria López Picó i, posteriorment, en Josep Carner i Carla Riba. Per tant, amb mestres com aquests, evidentment que la poesia en sortirà afectada. Si passem una mica a les seves obres, per dels Jocs Florals, ja hem dit que va guanyar moltes vegades, diguem-ne, premis, i per tant doncs, va ser molt reconegut amb això. Pel que fa concretament al tema de l'esperanto, en Gabriel Moria Arana ha estat un reconegut coneixedor d'aquesta llengua, però d'això són els nombrosos articles que va publicar i la gran quantitat de conferències, xerrades i classes que va realitzar al voltant d'aquest tema amb la finalitat d'ensenyar i donar a conèixer aquesta llengua universal. Va ser professor d'aquesta llengua, va dur a terme la traducció del Cementiri de Cinera de Salvador Espriu i del poema de Miquel Martí Pol, Paraules per la Pau, en aquesta llengua. A més, les seves poesies estan incloses en l'Esperanta Antologia, poem MOC, del 1987-1981, va ser membre del Lingua Club de Manresa, ha publicat nombrosos articles i poemes en el seu butlletí divulgant la llengua esperanto arreu. Pel que fa a les seves obres, diem que les més famoses són Poemari, Gènesi, és un poemari que va fer a l'obra pictòrica de Terrat, obra gràfica de 1957 a 1900. Això es va publicar el 1990. Calidescopi del Sol i de Salístia, Manresa, obra cultural de la Caixa, el 1980. Foc d'arrels, poemes, Manresa, Bauxili, 1983. Renou de mites, Barcelona, edicions del Mall, 1986. Innovació dels orígens, Barcelona, columna, 1990. A tot o a res, l'amor, Manresa, 1985. Cementiri de Cinera, ja han dit les traduccions aquestes que acabem d'esmentar. Homenatge del metge a tu, esposa de metge, celebrat a Manresa el dia 9 de novembre de 1968. Això es va publicar a Climent Gabriel i Francesc Blanxer. Paraules per la Pau. També és un altre, un article llarg que va fer a la llengua, en llengua esperanto. I finalment, El rostre nou de Narcís, Manresa, a l'impremta Sant Josep, 1975. Bé, esmentant aquest autor, perquè molta gent no el sap qui és, podeu buscar moltíssima més informació a la Viquipèdia. Molta part d'aquesta cosa que us he llegit és allà. També cal dir que poc abans de la seva mort, va morir, hem dit, el novembre de l'any passat, se li va fer un homenatge a Manresa el dia 21 de març, el Dia Mundial de la Poesia, a la sala d'actes del casino a les 8 del vespre. I això es va fer un acte central coincidint amb aquesta celebració, i van intervenir Josep Fàbrega, Climent Forner, Josep Tomàs Cabot, Montserrat Altarriba, Lluís Calderer, Jordi Pàmies, Joan Vilamala i Joan Maria Eloi. I van fer una lectura d'aquests textos amb la presència del poeta, que ja estava, evidentment, mal. També es presentà l'Auca de Mora i Arana, original de Joan Vilamala, que si mireu els enllaços que podeu trobar per internet, podeu, i veneu a www.auques.cat, doncs allà trobareu aquesta Auca. I també del 18 al 28 de març a la Biblioteca del Casino es va fer una exposició dedicada a aquest autor amb el títol de Paraula de Poeta. Bé, això és tot una mica el que es volia explicar d'aquest autor, molt important, però també força desconegut.
Biografia i assaig.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity.
Bé, el llibre d'avui de Josep Fontana és La formació d'una identitat, una història de Catalunya, i realment els dos títols, el títol i el subtítol, responen al contingut. És a dir, per una banda se'ns parla de la formació d'aquesta identitat catalana al llarg de la història, i per una altra banda el llibre, que té un cert gruix, té concretament 483 planes, o comptant tot l'índex 485, és això, una història de Catalunya. Però és una història de Catalunya resumida i, a més, amb les aportacions més recents que hi ha hagut sobre tot aquest tema, o sobre l'objecte d'estudi, que és la història de Catalunya, i alhora recollint fonts tradicionals i fonts que són constants en la investigació sobre la història de Catalunya. Josep Fontana és, per una banda, un alumne de Vicenç Vives i també seguidor d'altres historiadors que han parlat o bé de determinades èpoques o bé, concretament, del cas català. Per la seva banda, Josep Fontana ens fa una història que és, certament, una història política, és a dir, una història de personatges, de reis, d'emperadors, de personatges destacats dins de la història política, però per una altra banda conté aspectes d'història econòmica i aspectes d'història social. I realment la conclusió o el final del llibre ens porta a aquesta visió de conjunt, aquesta visió de la formació d'una identitat a través de la història, que és la que acabem obtenint de la lectura del llibre sencer. Si em permeteu, us en llegiré un parell de paràgrafs que expliciten això d'una manera prou clara. Diu, per sota dels esdeveniments quotidians i dels actes d'uns polítics que creuen erradament que són ells els que marquen els rumbs col·lectius d'un poble, circula un corrent poderós i profund de consciència col·lectiva que és el que ens ha permès preservar la nostra identitat contra tots els intents de negar-la. Un corrent que de vegades pot semblar ocult, però que surt a la llum cada cop que cal enfrontar-se a un obstacle. El que he volgut explorar en aquestes pàgines és la naturalesa d'aquest corrent seguint-lo a través del llarg procés de formació de la identitat dels catalans, d'un sentiment que ha perdurat en el temps i que ha arribat en plena vigència al present, havent resistit 500 anys d'esforços d'assimilació amb tres guerres perdudes, el 1652, el 1714 i el 1939, sotmès a unes llargues campanyes de repressió social i cultural que encara duren avui. Una trajectòria que permet mantenir l'esperança, que passi el que passi, aquesta voluntat de seguir sent nosaltres mateixos, contra totes les negacions i contra tots els desafiaments, seguirà persistint en el futur. Bé, per una banda, certament, la redacció segueix algun dels tòpics sobre la formació de consciència d'un poble, però no deixa de ser una imatge afortunada la d'una mena de curs d'aigua que a través dels segles, oi, va rebent aportacions fins i tot de poblacions procedents d'altres espais geogràfics, però que acaben desembocant en aquesta identitat formada al llarg dels segles. Realment, el llibre és interessant. Els aspectes identitaris es poden detectar sobretot, per exemple, a l'edat mitjana, en la figura de Ramon Muntaner i les seves valoracions de la catalanitat, que són valoracions d'aquelles que anomenaríem de favoritisme intergrupal. Alhora, trobem en la part més moderna, en la part d'història moderna, doncs unes aproximacions prou interessants a la Guerra dels Segadors, a la Guerra de Successió i ja en la història contemporània al segle XX. Això sí, la lectura general no deixa de produir la reflexió que un llibre d'història, en definitiva, és al mateix temps la construcció d'un relat. Quin relat en aquest cas? Doncs un relat que pot ser interpretat, és interpretat a partir de les dades, però igualment a partir del punt de vista de l'historiador. I posaré un exemple molt clar d'això. Si llegeixo un fragment en què es fa referència a la política de Convergència i Unió i els seus pactes amb el PP a partir del 96, us ho llegeixo, diu: aquesta política el va dur, però, a un error de greus conseqüències quan les eleccions generals de 1996, en què el PP va aconseguir 156 escons, que podien haver estat superats per la suma dels 141 del PSOE i els 21 d'Izquierda Unida, va ser el suport dels 16 diputats de Convergència acordat entre Aznar i Pujol al Pacte del Majestic, el que va permetre governar el PP. Convergència va obtenir guanys immediats d'aquest pacte, sobretot en el terreny del finançament, però hauria d'assumir a la llarga el preu d'haver donat suport a un partit marcat des dels seus inicis pel manteniment d'una política anticatalana. Veiem, doncs, que intenta ser equànime, és a dir, planteja els pros i els contres del suport dels governs de Convergència als del PP, però, per una altra banda, planteja aquesta decisió com un error tàctic important. Bé, és clar, evidentment que només es pot valorar el resultat d'aquesta col·laboració d'aquests pactes entre Convergència i Unió i el PP a partir d'un determinat punt de vista ideològic. I així com, diguéssim, Josep Fontana valora negativament a mitjà i llarg termini aquests pactes, és clar, també, per exemple, podria haver destacat el rèdit que en va obtenir Convergència i Unió obligant el Partit Popular a fer fora el que era fins llavors el president del PP català, és a dir, l'Aleix Vidal Quadras. Què passava amb Aleix Vidal Quadras? El que passava amb Aleix Vidal Quadras és que s'havia convertit en una presència molesta, molt obstructiva en el Parlament de Catalunya, sobretot pel que feia referència a les polítiques culturals de la Generalitat. I, és clar, com s'han de valorar aquests pactes? De la manera que sembli convenient, però sens dubte que aconseguir decapitar el PP de Catalunya a través d'aquests pactes va ser una jugada excepcional. Cadascú, evidentment, en farà després la valoració que voldrà. Bé, així que podríem dir que aquest llibre ens aporta una sèrie d'interpretacions, això que avui dia és més fàcil de discutir senzillament perquè en tenim memòria encara, oi? Podríem aplicar-ho al conjunt de la història de Catalunya. I què significaria això? Significaria senzillament que allò que ens trobaríem al llarg de tota la creació d'aquesta història a Catalunya és que s'està construint un relat, que és un relat interpretatiu, i que el relat interpretatiu no pot ser mai absolutament objectiu. En la mesura possible s'intenta, però sempre hi ha d'haver una part d'opinió. O sigui que és un llibre molt recomanable, és un llibre, a més, d'algú amb una gran experiència i una trajectòria molt respectable, i deixaríem aquí el comentari del llibre. Només remarcar una cosa, el llibre està publicat per Eumo Editorial.
I el segon llibre del qual hem de parlar avui a l'apartat de biografies i assaig és ben bé una biografia. Tu has parlat d'un assaig, Jordi, jo he de parlar d'unes biografies, concretament de les vides de Dante i de Petrarca, de Leonardo Bruni. L'autor és Leonardo Bruni, en traducció de Susana Allés Torrent. Això, aquest llibre, és un llibre breu, és publicat l'any passat, va ser publicat el setembre de 2014 a l'editorial Adesa i Ara, és per tant un llibre relativament recent. Això ho tenim a la col·lecció Vagaries, Vagaries en va, Vagaries, número 13. Són poques pàgines, concretament sense tenir en compte les notes a peu de pàgina, que notes a final de text, vull dir, són 79 pàgines i té un preu de 11,40 euros. Doncs bé, a veure, l'autor, Leonardo Bruni, és un humanista, també. És un autor italià nascut a Arezzo entre el 1370 i el 1374. És conegut per haver estat un dels més importants historiadors i intel·lectuals del seu temps i per haver exercit com a canceller de la República Florentina. El 1396 es va traslladar juntament amb la seva família a Florència, on va iniciar els estudis de dret i va freqüentar l'estudi de la ciutat. Ella va entrar a formar part del cercle intel·lectual de Coluccio Salutati, mort el 1406, que havia estat el canceller de la República, i d'un grec, Manuel Crisolores, que havia estat convidat com a professor a la ciutat i que va donar l'empenta decisiva per a la represa de l'estudi de la llengua grega. Això és important perquè recordeu que som en ple segle XIV, en plena època de l'humanisme. Per tant, no és casual que s'intenti recuperar aquest món clàssic, que hi hagi aquest interès per divulgar la cultura clàssica tant grega com llatina. Aleshores, Leonardo Bruni, aquest escriptor, va participar en tot aquest caliu, en tot aquest ambient intel·lectual. Això és especialment evident en la seva recerca de manuscrits antics, en la traducció d'autors llatins i grecs, com també van fer els altres membres d'aquest cercle intel·lectual i altres humanistes. I resulta que en aquesta època, a l'època en què viu Leonardo Bruni, ja s'havien fet altres obres que plantejaven qui eren, qui havien estat, les anomenades Le Tre Corone, les tres corones de la literatura italiana medieval. Dante, Petrarca, posteriorment Boccaccio, però inicialment Dante i Petrarca. Aleshores, antigament, abans que Leonardo Bruni, que l'autor d'aquestes biografies, ja n'hi ha hagut altres, com acabem de dir, com per exemple la de Coluccio Salutati, un diàleg que es diu Dialogi ad Petrum Istrum, en què resulta que Dante, la visió que es dona de Dante no és precisament una visió gaire bona. Dante és criticat. Es considera Dante un autor de poca cultura llatina, se'n donen alguns exemples prou interessants, com el fet de no haver entès certs versos de Virgili o d'haver condemnat Brutus a l'infern quan l'hauria d'haver lloat per haver matat un tirà, Juli César. A més, se li diu que els seus coneixements de llengua llatina eren molt minsos. O sigui que avui en dia aquesta imatge que tenim, que aquests autors, Dante, Petrarca, eren escriptors molt valorats, avui en dia ho són molt de valorats, són considerats grans clàssics, però no era així en aquella època, no sempre va ser així. Hi va haver moments en què, diguem-ne, que la valoració que se'n va fer de la seva obra no era precisament massa bona. Aleshores, Leonardo Bruni, amb aquestes vides de Dante i de Petrarca, va tornar-los a posar sobre la taula i va donar-los la importància que mereixen. Per tant, per això és important, aquest llibret de Leonardo Bruni, aquestes biografies. Es veu que el mètode que fa servir Leonardo Bruni per fer les seves biografies és el que s'anomena el mètode historiogràfic i biogràfic. El tret més rellevant en aquest mètode va ser l'accés directe i l'anàlisi de les fonts primàries. Què vol dir això? Que Leonardo Bruni, l'autor, d'aquestes biografies, extreu les dades directament de les fonts, consulta els arxius de la ciutat, examina els documents amb l'esperit del filòleg, del codicòleg, del paleògraf, per tal d'esbrinar la falsedat o l'autenticitat d'aquests documents. Rastreja les vicissituds vitals dels biografiats, n'analitza el caràcter humà, confirma les dades topogràfiques amb l'esperit de l'arqueòleg, contrasta les informacions amb els cadastres de la ciutat. És a dir, Leonardo Bruni, en les seves biografies, abandona les interpretacions al·legòriques. No hi ha lloc en aquestes biografies per als rumors. No utilitza informacions que no puguin ser corroborades, que no puguin ser demostrades. Això és important. En conseqüència, no es recullen anècdotes llegendàries, tan típiques de les biografies medievals com de moltes biografies clàssiques. No es fa esment de cap naixement sobrenatural, de cap genealogia fantàstica que es remunti a temps ancestrals, de cap mort envoltada d'elements meravellosos o de senyals divins. Aleshores, també s'ha de dir una altra cosa. Això seria un esment pel que fa a la qüestió del mètode, de com estan fetes aquestes biografies de Dante i de Petrarca. Però hi ha una altra cosa que s'ha de dir, que és la qüestió de la motivació. Leonardo Bruni, l'autor, és molt explícit en aquest aspecte. Es veu que Boccaccio havia fet una biografia de Dante, el famós Trattatello, i en aquest Trattatello es veu que, segons Leonardo Bruni, segons l'autor d'aquestes biografies, diu que aquest Trattatello tenia moltes mancances. I llavors el que fa Leonardo Bruni en la seva biografia de Dante és criticar molt Boccaccio, criticar molt la biografia de Dante que havia fet Boccaccio. S'ha de dir que aquest llibre, Les vides de Dante i de Petrarca, té tres grans parts. Primer hi ha la vida de Dante, que és la que s'allarga molt més. Se'ns explica la seva vida, se'ns explica la seva filiació política, com Dante doncs pertanyia al bàndol dels Guelfs, com hi va haver aquella rebel·lió entre els Guelfs blancs i els Guelfs negres, com en va sortir esquitxat Dante, es va haver d'exiliar, com va començar la seva Divina Comèdia a l'exili. Tot això se'ns explica, com es va casar amb Gemma Donati, els fills que va tenir. És bastant, en aquest sentit, bastant detallat. Hi ha molta informació. Llavors hi ha una segona part, que és la vida de Petrarca. És una informació, unes dades molt breus, són poques pàgines, en comparació amb la vida de Dante. Se'ns explica doncs tota la seva recerca de textos clàssics, la seva recerca i explicació, la divulgació de la història llatina, com Petrarca va tenir fama en la seva mateixa vida i finalment la seva mort. I al final d'aquest llibret hi ha una explicació sobre el llibre de Boccaccio, que parla de la vida de Dante, i es fa una petita comparació entre la vida de Dante i la vida de Petrarca. Per tant, ja ho veieu, si esteu interessats en aquest llibre clàssic, perquè és un llibre que en català no sé si s'havia editat mai, potser a principis de segle em penso que se n'havia fet una edició, però d'ençà de llavors no se n'havia tornat a fer cap edició. Ja ho sabeu, Leonardo Bruni, Vides de Dante i de Petrarca, en traducció de Susana Allés Torrent, editorial Adesiara, això és col·lecció Vegueries número 13, i el preu que té és de 11,40 euros.
La crònica.
Bé, doncs, comencem ja les cròniques. Ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra envolguda companya Sílvia Romero des de Barcelona. Bona nit, Sílvia, o bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. I us demano disculpes si avui em sentiu la veu apagada o agafada o com li vulgueu dir, però és que porto un refredat d'aquells que fan història, de veritat. Però bé, anem al tema que ens ocupa. Començaré avui parlant-vos d'una exposició fotogràfica que es troba a Palafrugell, a la comarca del Baix Empordà, a la seu de la Fundació Josep Pla, i fins al 7 de maig. Per tant, podeu programar amb temps les vostres agendes. Té lloc l'exposició de fotografia literària Notes sobre París. Com podeu veure, doncs, aquesta exposició té el punt de partida precisament en el llibre de Josep Pla, Notes sobre París. En aquest recull, ell deia, i ara cito les seves paraules: París és una ciutat que sembla feta expressa per fer-hi la vida literària. Entenc per vida literària llegir. París és una ciutat per llegir bé, vull dir, per estudiar, per convertir els llibres, el contingut dels llibres, en una obsessió. Doncs, a partir d'aquesta obra i de la importància que tenia París per a Josep Pla, El fotògraf Joan Puixol Creus ens presenta una visió de París carregada de sentiment i d'intensitat i parteix de les memòries de carrer de Pla per oferir-nos uns recorreguts i unes atmosferes excel·lents d'una ciutat que realment està farcida de racons suggestius i inoblidables. Com he dit, això és a la Fundació Josep Pla de Palafrugell i per informar-vos dels horaris de visita podeu entrar a la web www.fundaciojosepla.cat. I ja que he començat amb fotografia, sí, continuaré amb ella, però ara marxem cap a la ciutat de Tarragona perquè a la seu de l'Arxiu Històric trobem l'exposició Ramon Segú Chinchilla, als anys 70 a Tarragona, el llegat del fotògraf de Tarragona. És una selecció d'imatges en blanc i negre captades per aquest fotògraf professional, Ramon Segú Chinchilla, que il·lustren els canvis i les transformacions que a poc s'anaven generant en l'urbanisme de la ciutat, juntament amb les visites de personatges, les commemoracions oficials de l'època, les festes, els castells, els costums, la Setmana Santa o simplement la vida quotidiana. És una dècada, la dels 70, no oblidem, que significava el pas d'un règim dictatorial a un règim democràtic. Si us sembla una proposta interessant, us adreço a la web del mateix Ajuntament de Tarragona, www.tarragona.cat, i allà cliqueu cap a Arxiu Històric. I ara fem un nou canvi d'escenari i també de temàtica en aquesta ocasió. Passem a la literatura i concretament a la novel·la de gènere negre. Però abans d'entrar en matèria, a veure, el que us volia comentar, faig una prèvia per recordar-vos que enguany, aquest 2015, es commemora el naixement d'Agatha Christie, coneguda com la reina del crim, i que és una de les autores més prolífiques del gènere. Miraré d'estar a l'aguait de qualsevol activitat que pugui haver al voltant d'aquesta efemèride per poder-la compartir amb vosaltres. Però, passant a la informació que us volia transmetre, dir-vos que aquest proper 23 i 24 de gener, que és divendres i dissabte, té lloc el Tiana Negra, que és l'edició del tercer festival de la novel·la negra catalana. És a dir, que de nou a la població de Tiana, a la comarca del Maresme, podrem viure una intensa trobada amb escriptors, editors, lectors i tota persona interessada en aquest gènere tan en auge en els nostres dies. El Tiana Negra compta amb un programa molt complet on podeu trobar presentacions de novel·la, projeccions de reportatges, presentacions de novetats editorials, teatre, concert i altres activitats sempre relacionades, òbviament, amb el gènere negre en català. Per tafanejar el programa i saber els horaris en què té lloc cada acte, us recomano entrar al blog del Tiana Negra, que és www.tiananegra.blogspot.com. I en tot cas, per avui ho deixo aquí, vaig a prendre'm la meva truita de paracetamol i ens retrobem el proper dimarts. Molt bona setmana.
Molt bé, Sílvia, doncs moltes gràcies per la teva crònica, per les teves informacions i t'esperem la setmana vinent. Una abraçada, a reveure.
Doncs passem a sentir tot seguit la col·laboració d'Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des d'aquí, des de la llibreria Serret de la Franja del Matarranya. Esta nit m'agradaria recomanar-vos un llibre que acaba d'eixir, que es diu Paraules a mitges, de Blanca Busquets, i que en ells és un llibre de territori, és un llibre que té una bona part que passa a la Plana de Vic, és una història familiar, i que en ella la Busquets mos mostra les històries personals que, bueno, que realment poden ser tan fortes que eclipsen fets històrics i trasbalsen i marquen la vida de les persones, i que a partir d'ahí te fa una reflexió i un repàs per la història i al mateix temps mos porta a un territori en concret. Ja sabeu que a mi m'agraden els llibres de territori, i en este concretament, aunque és un territori que em quede lluny d'aquí, però que bé, que també hi tinc prou relació, perquè tinc molts amics de poetes, sobretot, que tinc allí a la Plana de Vic, i a partir d'ahí jo penso que realment és un llibre que encara no m'ha donat temps de llegir, però que he vist unes quantes ressenyes, i una justament la fa el Martí Gironell, i que penso que pot ser interessant de llegir. En ells, mira, ara veig aquí que tinc una bona manera d'explicar-vos el que diu el Martí d'esta novel·la. Diu, de vegades hi ha certes novel·les que a través de les històries en minúscules, és a dir, aquelles explicades que per persones que no han estat rellevants per la història, entenem la història en majúscules. Això és algo de lo que jo m'he quedat. I a part tenim una altra cosa que diu, que és el que parlem de la situació, diguem-li, de quan passa i el per què. Aquí, mira, la figura del pare de família agonitzant al llit de mort mentre els seus fills se'l miren, se compadeixen i passen revista a les seves vides respectives, en silenci, amb mirades, amb paraules a mitges que solen ser mitges verdades, mitges mentides, i tot plegat després de que en aquest trànsit entre la vida i la mort, i en què tot sempre indica que és fruit del deliri previ al traspàs, el pare deixa anar que, sense tenir res a veure amb l'intent frustrat del cop d'estat, va matar un home la nit del 23F. Bé, tenim una bona novel·la, una bona novel·la que pot ser en tintes també de novel·la negra, ja posats, entre cometes, lògicament, perquè estem parlant de fets històrics, i que, a part, mos porta i mos transporta a un moment donat de la nostra història i, bé, i mos fa un repàs, diguem-li, d'aquell moment en un territori en concret. Us la recomano. Jo me la llegiré tan bon puga, perquè la tinc ja a punt, de caramelo, i bé, i que disfruteu. D'acord? Fins la propera setmana.
Moltes gràcies per tot, Octavi. A reveure, fins la setmana que ve.
Bé, i ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya Empar Morelló des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Molt bona vesprada a totes i tots. Com esteu? Espero que hagueu tingut una setmana de bones lectures i us conte un poc el que s'està preparant per a celebrar l'Ovidi Montllor. La veritat és que ha sigut una iniciativa, una idea del Feliu Ventura, del cantant de Xàtiva, del Socarrat, del País dels Socarrats. En principi, hi ha un escriptor, que és el Josep Lozano, que sempre intenta, des de fa molts anys, recordar a les Tellers amb una festeta d'estiu, no? Doncs Feliu Ventura el que proposa per aquest any, que és justament l'any que celebrem els 20 anys que Ovidi es va acomiadar i se'n va anar a fer vacances, doncs ell ens ha proposat, amb una carta de convit que va publicar, doncs això, que els pobles celebren l'Ovidi Montllor, que facin actes, que facin festes, que recorden les seues cançons, que recorden les seues obres en el cinema, en el teatre, que recorden els seus amics, que recorden els moments tan inoblidables que ens ha deixat i que d'alguna manera es facin trobades i homenatges arreu del País Valencià i, per què no, arreu dels països catalans, no? I bé, d'alguna manera, perquè el 10 de març és quan farà 20 anys que marxa i va fer vacances, i el 4 de febrer, si no recorde malament, que ho he hagut de mirar estos dies, 4 de febrer és que va néixer l'Ovidi, però durant el mes de març i durant aquest any, la proposta del Feliu Ventura, jo crec que per redescobrir un dels nostres millors cantants i també dels més estimats, no?, que s'estimava la llengua i la terra, però, doncs, era una manera de retre-li homenatge i Ovidi més que mai es fa falta i ens demana cor i pas per als nous canvis que hi ha. I aprofite per dir que aquests Nadals Ses Majestats m'han deixat un llibre sobre l'Ovidi, un llibre de la Núria Cadenas que es va publicar fa ja uns anys. És una mena de biografia amb fotos, amb els comentaris de gent amiga que el va conèixer, amb escriptors, en fi, amics i coneguts de l'Ovidi. I el llibre, que he tingut el plaer de començar-lo ja i me'l vaig assaborint a poc, és molt recomanable, el publica 3 i 4, és de la Núria Cadenes i crec que val la pena apropar-se de nou a la figura d'Ovidi pel que va representar i també per com va fer costat al país, no? I ell pregonava arreu d'on anava, que era alcoià, però que sobretot era català, que parlava català a la manera de València, no? I crec que en això ja anava bé de parlar de l'Ovidi. I aprofite per dir-vos que tenim gent internacional per ahir, el Pau Alabacho és triomfant als Estats Units, crec que pujarà d'ací uns mesos cap a finals d'any un espectacle que porta endavant per a celebrar, per a commemorar, que també porta uns anys ja als escenaris. Crec que pujarà allà dalt a les Terres del Nord per a presentar-vos el seu darrer treball i per fer una repassada aquests 10 anys que porta dalt als escenaris. I per tancar la crònica, si voleu, us parle dels Premis Estellers, dels Premis de Narrativa i de Poesia Vicent Andrés Estellers, que es van fallar a Burjassot fa apenes uns dies, la setmana passada, no? Els guanyadors van ser en narrativa Jordi Navarri Ginestà, pel capvespre etern, i el premi de poesia se'l va emportar un professor de llengua i literatura catalanes, que és d'ací de la zona de les Rodalies, de l'àrea metropolitana de València, de Mislata. És un poeta valencià, és francès, Josep Rodrigo Segura, i va guanyar amb el poemari Alfabet de Desig. Són un total de 40 poemes, els ha recollit o els ha agrupat amb 3 poemes introductoris i després 5 capítols que aborden diferents continguts, però, en fi, parlar un poc sobre la vida, sobre l'aigua, sobre la terra, el sentit que prenen aquests elements i que configurin el nostre propi origen, no? El jurat diu que es tracta d'una poesia urbana contemporània, però que el prestigi del premi s'ha mantès perquè el poemari és de nivell, no? El seu veredicte ha sigut, francament, molt encoratjador per al poeta i per al guanyador del premi de narrativa també, però sí, molt, ens ha deixat ahir com una llavor sembrada per a, no sé, per a deixar assaborir i esperar ràpidament la publicació per a fer-nos amb ella, no? I tanque, diguem adeu amb uns pallassos, Jula i Pol, que s'acomiaden de la Sala Escalante. La Sala Escalante és una sala de teatre menudeta per a públic infantil i juvenil i s'acomiaden, porten molt de temps amb espectacles en valencià i s'acomiaden de la sala aquests dos pallassos i les titelles que els acompanyen. En fi, tot això era i no era de la crònica d'aquesta setmana. No sé si per a la propera setmana ens tornem a veure, xerrem i us contem més coses de llibres, de premis i de coses que passen per ací per la terreta. Adeu, adeu.
Molt ben, Par. Doncs moltes gràcies per la teva col·laboració i t'escoltem la setmana vinent. Una abraçada, a reveure.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Sobre el fet literari.
Bé, al fet literari d'avui parlarem de la revista VilaWeb va fer una, diguem, una recomanació de llibres. Va fer que uns quants llibreters recomanessin 3 llibres de la seva editorial. De fet, més que llibreters, editors. 200 llibres de les seves editorials i que després em proposessin un de la competència. Jo no llegiré aquí 200 llibres perquè seria realment excessiu, però sí que en llegiré 25 llibres, en algun cas algun comentari, no? Perquè la majoria d'ells no els he llegit perquè acaben de sortir i no han tingut temps de llegir. Però vaja, en tot cas, prepareu paper i llapis perquè són 25 obres que penso que val la pena, són actualíssimes, acabades de sortir del forn, diguem-ne, i que per tant val la pena recomanar, com a mínim. Ja sé que serà una mica llarg, però per això us aviso abans que tingueu a punt el paper. Comencem per Quim Torra, de l'editorial A Contracorrent, que recomana com a llibre de la competència, si no llibre seu, sinó de la competència, un llibre que surt a més endavant, repetit, vull dir, Itineraris, de Joan Coromines, editat per Ara Llibre. Són literatura de viatges, però un viatge molt especial. Joan Coromines ja sabeu que és un dels grans filòlegs que ha tingut aquest país. Ara ja ha mort. Però abans de fer el gran diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, que aquest és el nom, o l'Onomasticon Catalaniae, que també el va fer ell, amb molts volums, va fer aquests itineraris viatjant i preguntant a la gent com se deia aquella paraula, d'on venia, en fi. I això és una mica l'explicació d'aquest diccionari. Jordi Reventós, d'Adés i Ara, recomana Emma, de Jane Austen, que ha dit del gran escriptor anglès, doncs és una obra ja clàssica, però que s'ha realitat en català i completa. Després també Pau Badell, de Adia Edicions, recomana un llibre de la competència, La poesia completa de Blai Bonet, Edicions de 1984. Un gran poeta, però també al mateix temps desconegut. Molta gent coneix poc a Blai Bonet. Nosaltres aquí n'hem parlat alguna vegada, hem llegit poemes seus, però convindria que la gent, ara que té una edició barata amb tota la seva poesia, home, doncs faria bé d'aprofitar-ho, eh? Recordeu que és edicions de 1984. Com a llibre de la competència, recomana un altre clàssic, Els germans Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky, del Club Editor. Això és una obra de narrativa, com tothom sap, és una novel·la realment gruixuda, d'aquestes clàssiques, i què dir, un Dostoyevsky. L'última versió també, completa també d'aquest autor. Després també Ila Perdigo, de l'editorial Al Revés, o de Crims.cat, recomana dos llibres, en recomanarem d'aquesta, recomana Dos metres quadrats de sang jove, Dos metres quadrats de sang jove, de Xavier Aliaga. I un altre llibre de la competència, però també negre, narrativa de policíaca, Corre sense por, de Giuseppe Cantosella, d'editorial Sempre. Seguim amb això i tenim que Rosa Rey, de l'editorial d'Angle Editorial, recomana, com a llibre de la competència, Ens veurem allà dalt, de Pierre Lemaitre, Lemaitre de Bromera, l'editorial valenciana del Cire Bromera. I Dascun Arreche, d'Ara Llibres, recomana. Això és un llibre que el recomanem també des d'aquí. 501 cançons catalanes que has de conèixer abans de morir. Això és de Jordi Bianciotto, que és una obra de no ficció, evidentment, però que valia la pena conèixer, els que estimem la música catalana, aquelles cançons emblemàtiques, des de les clàssiques fins a les més modernes, des del vent, per entendre'ns, fins a les últimes que han fet els conjunts actuals, els cantants actuals que ara l'estan cantant encara. Per tant, recomanem també això. Seguim. Maria Buigas, del Club Editor, recomana Cartes a Màrius Torres, és una edició de Joan Sales, és una edició augmentada en cartes inèdites i un postfaci de Montserrat Casals, que és una obra de no ficció. Cartes de Màrius Torres entre Joan Sales, l'editor del Club Editor, per exemple, el que va fundar aquesta editorial, amb Màrius Torres, un poeta, diguem-ne, molt potent, que val la pena també redescobrir-lo i conèixer coses que no es coneixerien només llegint els poemes. Jordi Ferrer, de Cossetània, aquesta editorial de Tarragona, recomana, com a llibre de la competència, El silenci del far, d'Albert Jovany, editorial Periscopi. El silenci del far. Després, seguint amb aquestes edicions, diguem-ne que val la pena recomanar, David Aliaga, de l'editorial Base, recomana La fi de la guerra civil, La república apunyalada, de Paul Preston, Història. Evidentment, aquí explica una mica les claus de per què es va perdre la guerra civil. Perquè, de fet, els trets no solament anaven de l'enemic, dels feixistes, sinó que també hi havia quintacolumnistes i, a més, hi va haver els dramàtics que van fer, diguem-ne, enfonsar la moral, fes de maig de l'any 1937. Això és una mica el que explica aquest llibre, em penso, des d'una perspectiva externa, amb la qual dona més, diguem-ne, objectivitat. Gonçal López Pampló, de Bromera, recomana Ens veurem allà dalt, que ja l'han dit abans, per tant, doble recomanació aquest llibre, Per tant, no us perdeu d'aquesta editorial Bromera. Després, Esther Pujol, de Columna i Destino, recomana Ofrena la tempesta, de Dolores Redondo, Columna, és l'autor es diu Dolores Redondo, però l'obra és en català, de la Columna, narrativa. Després, Pilar Bertran, de Edició 62, recomana, com a llibre de la competència, El diable i l'home just, de Jordi Coca, editat per la galàxia Gutenberg. És narrativa, també. Per tant, també recomanem des d'aquí aquest llibre de Jordi Coca, que és un gran crític literari. Josep Cots, d'edicions 1984, recomana El cervell de l'Andrew, de E.L. Doctorow, una clàssica obra de literatura, diguem-ne, oriental, narrativa, interessantíssima també. Després, seguim, Josep Lluc d'Empúries recomana En el feu de l'ermitatge, de Miquel Bauçà, narrativa, és un dels últims llibres que va publicar Miquel Bauçà. Miquel Bauçà, com Blai Bonet, que han dit abans, són escriptors poc coneguts, poc divulgats, i que des d'aquí, des d'aquest programa, intentem sempre que podem, doncs, recordar-los, perquè val la pena que aquests autors tan importants, doncs, tinguin el reconeixement que calgui. Gracià Sánchez, del Font del Gall Editor, recomana L'aigomall definitiu, de Giorgio Manganelli, de narrativa. Per tant, això també és una altra obra que val la pena recomanar, perquè a mi em sembla, no la conec, aquesta obra, però que sí que és una d'aquests autors que comença a sonar cada vegada més. Esther Andorrà, de La Breu Edicions, recomana Els Nostres, de Sergi Dov Latov, D-O-V-L-A-T-O-V. És un autor rus, i per tant, doncs, Els Nostres es refereix a les lluites que hi havia al temps de l'estalinisme. Els nostres i els altres. Els nostres, per tant, els protegim i els altres s'han de liquidar. Val la pena també llegir això. Una altra obra que val la pena llegir és el que recomana Josep Maria Orteu a Llibres de l'Índex, que recomana Noves proves de la catalanitat de Colom, de Lluís Ulloa. Lluís Ulloa d'Història. Aquest tema també n'hem parlat aquí algun programa, hem portat aquí la persona que ha treballat més en aquest tema, que és d'aquí al costat d'Arenys de Mar, d'Arenys de Munt, i que ens parla molt sobre aquest tema de si Colom era català, no era, suposo que s'acabarà demostrant que va ser així. Un altre llibre, Ricard Planes i Ramon Mas i Pau Clemente, de l'editorial Males Herbes, recomanen, com a llibre de la competència, La Rasa, d'Andrei Platonov, també d'edicions 1984. Fixeu-vos que recomanem autors poc coneguts, i per tant val la pena impulsar-ho. Òscar París, Donada Edicions, recomana Estallers de mà en mà, de Borja Penyalba i Francesc Anyó, antologia poètica i música. Lluís Pagès, de Pagès Editor, recomana, com a llibre de la competència, El senyal de la pèrdua, de Maria Mercè Marçal, Empúries, no ficció. D'aquest llibre, properament, properíssimament, tirem 15 dies, 3 setmanes com a màxim, us en faré una ressenya, ja el tinc, ja m'ha arribat, i farem una entrevista a la filla de la Maria Mercè Marçal, Leura Marçal, que és l'editora d'aquest llibre, conjuntament amb Fira Virolès, que és la companya de vida de la Maria Mercè Marçal. Totes dues han fet aquest llibre, i és un llibre que es va fer un cop se sabia que tenia un càncer. I per tant, doncs, és un llibre impressionant. Val la pena llegir-lo i tal. Josep Lluc de Pro recomana El Lleopard, de l'autor que es diu Jo Nesbo. Jo Nesbo. Això és de narrativa, un autor també conegut, molt premiat i molt valorat. Finalment, ja ens hauríem d'anar ja, per anar acabant això, uns quants més, us recomanaré el de Laura Erga, a Raig Verd, recomana La gran caiguda, de Peter Handke, un autor alemany, com sabeu, és un gran clàssic ja, pràcticament, del segle XX. I bé, jo hi he llegit també El vigilant, de Peter Terrin, l'he de dir, però no, com que aquí no em va agradar gaire, aquí no acostumem a parlar dels llibres que no ens agraden gaire, me'n van enviar però no em va acabar de... És un llibre molt pessimista, i els llibres tan pessimistes penso que no es convenen ara. Es convenen llibres una mica més per aixecar els ànims que no pas pel revés, no? Després, i l'últim llibre ja d'aquestes recomanacions, seria Enric Viladot, de Viena Edicions, que recomana El nen perdut, de Thomas Wolfe. Escrit Thomas Wolfe, un autor alemany de narrativa. Últimament és un autor que se'n parla molt i que se'ls torna també a redescobrir. També és un d'aquests autors una mica maltractats per la història literària. I amb això acabaríem aquest espai de sobre el fet literari.
La crònica.
Tenim ja amb nosaltres la Sílvia Portell, amb la seva col·laboració des de les Illes Balears. Bona nit, Sílvia.
Hola, bon vespre des de Mallorca. Com us deia la setmana passada, Palma avui celebra el seu patró, Sant Sebastià. Amb la celebració d'aquesta festa arriba l'entrega dels Premis Ciutat de Palma, que s'estan donant en aquests moments al Teatre Principal de Ciutat. Els Premis Literaris Ciutat de Palma són un conjunt de premis literaris convocats per l'Ajuntament des del 1958. En principi han estat premiades les obres en llengua catalana, però en una decisió no exempta de polèmica, l'Ajuntament, en mans del Partit Popular, incorporava l'any 2004 premis en llengua castellana. L'any 2007 l'Ajuntament Progressista reinstaurava l'única modalitat en llengua catalana altra vegada. El 2011 l'Ajuntament de Palma, governat pel Partit Popular de nou, converteix els nous premis en uns guardons bilingües. És per això que des de ja fa 3 edicions i com a acte de protesta l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'Obra Cultural Balear i el PEN Català convoquen el Sant Sebastià Literari, un acte paral·lel a l'oficial que se celebra a la mateixa hora a Can Alcover. En aquest acte es fa una lectura poètica d'alguns textos dels autors que han estat guardonats amb el Ciutat de Palma de poesia en anys anteriors. Deixant els premis a banda, aquesta setmana us vull recomanar també una exposició, l'exposició Miquel dels Sants Oliver 1864-1920, l'home, l'escriptor, el periodista. Aquesta exposició forma part del programa d'activitats que commemora el 150è aniversari del naixement de Miquel dels Sants Oliver, que té lloc aquest trimestre a Palma, Campanet i Barcelona. L'exposició mostra alguns dels aspectes fonamentals de la vida i l'obra d'aquest poeta, narrador, periodista i assagista polític que va néixer a Campanet el 1864 i va morir a Barcelona el 1920. Està considerat com un dels grans impulsors de la modernització de Mallorca en l'encreuament dels segles XIX i XX. Teniu temps per visitar aquesta exposició fins al proper divendres 23 de gener al Centre Cultural de la Misericòrdia i l'entrada és gratuïta. D'aquesta exposició ens n'anem a Menorca. Allà, en el marc del cicle Temps de Lectura 2014-2015, aquest dijous 22 de gener es presenta el llibre de Maite Salord, L'alè de les cendres. Serà, com dèiem, dijous a les 7 de l'hora baixa a l'Ateneu de Maó i l'entrada també és gratuïta. I a Eivissa, la Fundació Julián Vilàs Ferrer i l'editorial Eivissenca Edicions Aïllades organitzen el primer certamen de narrativa breu Fundació Julià Vilàs Ferrer, en què hi poden participar fins al 15 de març, en català o en castellà, autors nascuts o residents a l'illa. Els tres primers premis inclouen la publicació en e-book Edicions Aïllades i el lliurament d'un diploma i el guanyador del certamen rebrà 400 euros. Les bases es poden consultar a la pàgina web d'Edicions Aïllades. Encara a Eivissa, aquest dissabte s'ha organitzat un esdeveniment més en contra de les prospeccions que amenacen les illes. Després de la recent retirada de Repsol de les aigües canàries, es fa encara més urgent aconseguir que les Illes Balears es vegin lliures de prospeccions petrolíferes, un assumpte que ha suscitat una opinió gairebé unànime en contra per part de la societat i les institucions eivissenques. La galeria P-Art a Eivissa ens proposa per aquest dissabte 24 de gener una reivindicació artística molt interessant per seguir lluitant per un mar lliure de prospeccions i donar veu als eivissencs per expressar el seu rebuig a aquestes accions a la Mediterrània. Serà un dia per reflexionar, però també per gaudir de l'art amb pintures, fotografies, escultures i performance sobre aquest tema, però també amb tallers per als més petits i diverses actuacions musicals. Com hem dit, serà dissabte 24 de gener a partir de les 4 de l'hora baixa a la galeria P-Art a Eivissa, a Santa Eulàlia. I ja per acabar, tornem a Mallorca per destacar-vos una activitat a la llibreria Quart Creixent de Palma. Dilluns que ve, 26 de gener, a 7:45 del vespre, s'han organitzat una tertúlia i lectura de poemes del llibre Assumiràs la veu, poesia per la llibertat dels països catalans. Antologia publicada per Terrícola. Conduirà l'acte Pau Adell i llegiran i recitaran Pere Joan Martorell, Lucia Pitrieli, entre molts d'altres. L'entrada és gratuïta i, com dèiem, serà dilluns que ve a la llibreria Quart Creixent de Palma. I per aquesta setmana això és tot. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Que tingueu molt bona setmana.
Moltes gràcies per tot, Sílvia. Esperem retrobar-te la setmana vinent.
I bé, l'última crònica del programa d'avui, la que ens arriba des de la Catalunya Nord, des de Perpinyà, amb la Joana Serra. Bon vespre, Joana.
Bona tarda des de Catalunya Nord. Aquesta setmana parlarem de calçotades, ja que aquí ja ha començat la temporada i comencen a haver-hi les primeres festes a l'entorn d'aquesta ceba tendra, del calçot. La primera calçotada serà aquest diumenge 25 de gener en el poble de Baó, a uns 7 quilòmetres de Perpinyà, un poble que és bastant conegut perquè acull una entitat que es diu Aire Nou, que és l'entitat que reagrupa diverses iniciatives de cultura popular, com és la colla castellera dels Castellers del Riberal, els Diables i Bruixes del Riberal, també les Graies, els Sorollosos, que és una colla de tambors, una entitat que enguany aquest 2015 celebra els seus 20 anys i que té una importància gran aquí a Catalunya Nord, perquè és la primera entitat que ha tornat a reprendre unes certes activitats que s'havien perdut o a instaurar-ne de noves, com el fet casteller, que és una cosa que no es coneixia aquí, i han sigut els iniciadors doncs, d'implantar aquesta activitat que actualment ja té quatre colles castelleres aquí a Catalunya Nord. Doncs aquest diumenge 25 de gener a Irenou de Baó celebra la seva primera calçotada, ho fan al marc de la festa major del poble, que és Sant Vicenç. Evidentment ho faran com sempre, començant fent demostracions del que saben fer, amb un passavila de grais i tambors pels carrers del poble, i al migdia celebrant aquesta primera calçotada de Catalunya Nord. Ja podem avançar que hi haurà una segona de calçotada que es farà el 7 de febrer a Prats de Molló, a l'Alba i Espí, en el marc del Carnaval, de les festes de l'Os, que tindrem l'ocasió doncs, de parlar-ne a la pròxima crònica, de les festes de l'Os, que són importants en aquesta part del país, al Vallespí, en parlarem la setmana que ve. Doncs recordar que hi ha una calçotada també el 7 de febrer a Prats de Molló. Per il·lustrar aquestes dues primeres calçotades de la temporada aquí al nord del país, podríem recomanar dos llibres, un evidentment de cuina, que és La cuina del calçot, de les edicions Cossetània, de Joan Jofre i Agustí García, on ens fa una proposta de diverses receptes a l'entorn, evidentment, del calçot o de la salsa romesco que acompanya la calçotada, però revisitat, doncs no cuinat de la manera tradicional com ho coneixem aquí amb la brasa o amb la flama, sinó que al forn, amb pollastre, amb aioli, amb salmó, amb tot tipus de presentacions diferents. Un altre llibre que podria il·lustrar aquesta temporada de calçotades és un llibre infantil, també de les edicions Cossetània. Es tracta de la col·lecció El Patufet i les tradicions catalanes, que és un petit personatge, el Patufet, que es passeja arreu del país explicant les diferents tradicions i festes de casa nostra, i comença doncs anant a l'hort de l'avi a collir aquest calçot. La calçotada és el títol d'aquest llibre publicat per les edicions Cossetània, de Roger Roig i Hugo Prades. Aquests serien els dos llibres que podrien il·lustrar aquest inici de temporada de calçots, que comença aquest diumenge 25 de gener a la localitat de Baó, aquí a Catalunya Nord, en el marc de la seva festa major d'hivern, Sant Vicenç. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, Joana, moltes gràcies. A reveure fins la setmana vinent.
Bé, hem arribat ja al final del programa, per això que sentim la sintonia de la frase. La frase d'avui està treta precisament del llibre de Josep Fontana que hem comentat, La formació d'una identitat, una història de Catalunya, i diu una cosa així. Intenta definir els grups socials que estan participant en aquesta mobilització que s'anomena el procés i els descriu de la següent manera. Gent relativament jove, menor de 50 anys, relativament qualificada, culta i aliena a la militància política, encara que una part estigui present en moviments socials. O encara, també els anomena membres de les noves classes mitjanes urbanes i rurals amb la presència de sectors populars de Catalunya interior, sobretot en localitats petites i mitjanes. Amb dues frases són de Borja de Riquer. Ens acomiadem de tots vosaltres, us desitgem molt bona setmana, esperem retrobar-vos en aquesta sintonia la setmana vinent i a reveure.
Bona setmana, a reveure.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!